matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Amb aquesta sintonia us traslladem al judici, oi que sí? Perquè sí, som aquí. Avui es reprèn el judici contra les cúpules de la policia i la Conselleria d'Interior durant el 2017. La declaració d'estat d'alarma d'aquell 13 de març va interrompre el judici just quan la Fiscalia havia denunciat la seva acusació final. I avui és el que sabrem. Recordem quina era l'acusació de partida i per això li hem demanat a en Domènec Subirà i en Dani Gómez que ens ajudin. Domènec, bon dia.
Bon dia. En principi, la Fiscalia, recordem-ho, sol·licitava 11 anys de presó pel delicte de rebel·lió per al major Trapero, l'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'exsecretari d'Interior César Puig. Per la intendenta Teresa Laplana, demanava 4 anys de presó pel delicte de sedició.
11 anys per Trapero. La sessió a l'Audiència Nacional arrencarà avui a les 11, però abans volem recordar d'on venim. A veure, Dani, el 10 de març, què va passar?
Doncs el 10 de març a la secció primera penal de l'Audiència Nacional, el que va ser màxim responsable de la Conselleria d'Interior quan es va aplicar el 155 aquí a Catalunya, Juan Antonio Puigcerver, se sotmetia a l'interrogatori d'Olga Tubau, l'advocada del major Josep Lluís Trapero. La sala presidida per la magistrada Concepción Espejé l'escoltava.
¿Percibió usted por algún elemento objetivo que el mayor Trapero compartiera el posicionamiento del presidente Puigdemont en relación a la celebración del referéndum del 1 de octubre?
No.
Posicionamiento que el presidente manifestó en esa junta.
El presidente fue el único que claramente se manifestó en el sentido que dice usted en la junta. Ninguna otra de las personas presentes. El mayor Trapero se refirió únicamente, que yo recuerde, a cuáles iban a ser los principios de actuación de los Mossos de Escuadra, pero así una manifestación en el sentido que sí claramente se pronunció el presidente de la Generalitat, pues no hubo ni por su parte ni por parte de ninguno de los otros asistentes.
I quan vam sentir aquestes paraules de Juan Antonio Puigcerver, vam pensar, Domènec, està contradient un dels principals testimonis de l'acusació contra Trapero, aquest
sí,
home.
Sí, estava contradient ni més ni menys que el que coordinava tots els cossos de seguretat aquell 1 d'octubre del 2017, si el recordeu, el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que havia declarat uns dies abans, ara ho sentim, i que mereixerà un capítol a part al final d'aquest informe.
Usted dijo ayer, que de lo que pasó en la Junta estaba clarísimo que el señor Trapero estaba alineado con la postura del gobierno de mantener el referéndum. Esto en el acta tampoco lo pone.
Bueno, eso es mi percepción personal de lo que yo vi allí y del hecho que sí figura en el acta de que casualmente el mayor Trapero hace la misma argumentación que ha hecho el presidente Puigdemont sobre lo que hay que hacer el 1 de octubre.
Diego Pérez de los Cobos, al que tornarem de seguida. Però el secretari general d'Interior era l'últim testimoni. La Fiscalia havia de formular l'acusació tenint en compte que el Suprem havia descartat ja la rebel·lió. El fiscal i magistrat emèrit amb qui parlarem després, José Antonio Martín Pallín, aleshores ja feia aquest càlcul.
Lo lógico es que empezásemos ya con el tope del delito de sedición. Ahora bien, hay una cuestión muy importante. Si se baja sedición, yo creo que la Audiencia Nacional no es competente, con lo cual tendríamos que suspender el juicio y enviarlo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y yo creo que por esta razón se va a mantener formalmente la rebelión y después, al final, indiscutiblemente, la Fiscalía rebajará la calificación a sedición. O veremos a ver lo que surge del proceso.
Sedició o, perquè ara ja es parla de desobediència. Però va arribar la Covid-19 i ho va interrompre tot, no?
Sí, ho va interrompre tot. Estàvem fent aquests càlculs, vèiem que rebel·lió es mantenia, Martín Pallín apuntava cap a sedició al final, però l'arribada del coronavirus ho interromp tot. Havien estat 26 sessions intenses. Trapero, per exemple, va declarar durant 3 sessions consecutives, recordem-ho, però sense gaire sorpreses. Potser només un detall nou sobre el pla que havia preparat amb els seus segons per detenir la cúpula de l'executiu si rebien l'ordre.
Ferran López, Joan Carles Molinero, y en ese encuentro ponemos en la mesa que, como lo hagan, pues lo normal es que recibamos esa orden. Y unas indicaciones. El president, en primer lugar, y les pregunté, ¿entendéis que lo razonable es que lo detenga yo? Soy el máximo jefe del cuerpo, por tanto, parece parecía lo lógico, y los dos en eso me dijeron que no les parecía bien, que yo me quedase negada y que ellos dos fueron los que se ofrecían esa detención, la hacemos nosotros. Así que dije, esto es un tema que, bueno, tiene una trascendencia y la va a tener de por vida, por tanto, los máximos mandos del cuerpo son los que tienen que asumir las detenciones de los consellers.
Aquesta va ser una declaració contundent, un argument del major contra els que l'acusaven de complicitat amb el govern, Dani.
Sí, el cos nacional de policia n'era un. El comissari Juan Manuel Quintela, responsable d'informació, s'agafava a la documentació confiscada.
La participación o no de la policía en todo ese proceso y sobre todo en los momentos claves tenía que resultar determinante para que aquello llegara a buen fin o no. Esto, que no, era una apreciación nuestra por las investigaciones y lo que estábamos viviendo durante muchos meses antes, de alguna manera viene corroborado en el propio documento de Enfocats, donde cuando hablan de las estructuras de Estado, de las que tienen que generar y de las que ya están consolidadas, figura la de la policía de la Generalitat como una de las primeras de ellas.
Josep Lluís Trapero només lamenta dos errors, segons la seva declaració. No haver insistit més en la proposta de convidar representants de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional al centre de comandament de l'1 d'octubre i...
I dos, no haver fet una roda de premsa per deixar clara públicament la seva oposició a l'acció del govern i evitar així confusions entre la ciutadania.
Aquestes sospites de connivència arribaven fins i tot a l'actuació dels Mossos sobre el terreny i derivaven una topada amb el fiscal sobre la manera d'entendre la policia.
¿No le parece usted contradictorio que quien está haciendo que aumente más gente sea con la que ustedes...
Sí, señoría, pero es que, vuelvo a decirle, es que eso pasa en cualquier concentración o manifestación, buscan el máximo de gente y nosotros por eso no vamos a renunciar a hablar con ellos. Y le digo, responde al modelo policial que tenemos y pensamos que es una cosa que ha dado sus efectos positivos.
Aquest judici va donar testimonis apassionants. El tinent de la Guàrdia Civil, Daniel Baena, l'instructor dels atemptats amb qui ha treballat la Fiscalia totes les causes contra el procés independentista, sabeu? Daniel Baena va tornar a implicar Trapero en el referèndum, però va tenir unes declaracions bastant sorprenents.
Sí, deia que formava part del comitè executiu descrit en aquell document Enfocats, això ho deia davant del fiscal, però quan arribava el torn d'Olga Tubau, els arguments respecte a l'independentisme del major trontollaven.
Afirma usted en este atestado que en el comité ejecutivo se encuentra indudablemente la figura del mayor Trapero. ¿Sobre qué elemento objetivo fundamenta esta afirmación?
Que hay en
por
ese
las
momento,
llamadas.
Sí. En ese, sí, por las llamadas y por las. Sí, por las llamadas.
Por las llamadas. Fueron efectivamente 37.
Por las llamadas, por el requerimiento del Tribunal Constitucional, por el ascenso mayor, por el tema de. El tema de. De ir diciendo a la ciudadanía, ir, digamos, de forma laxa, ir diciendo que Mossos d'Esquadra iban a hacer una cosa y tal.
I tal. És un tall que passarà la història per i tal. I sobre Pere Soler i César Puig, els càrrecs d'interior també acusats, Baena no va ni poder assenyalar on constava la seva implicació en la causa.
En la agenda molestina hay alguna referencia a Pere Soler, por remota e indirecta que sea.
Si no aparece, no hay. No me acuerdo. Creo que no.
No está Pere Soler.
Si no está, que no está.
¿Qué?
Si no está, que no está.
No se le olvidó.
No, ¿cómo se va a olvidar? No.
Que el cuerpo de Mossos no acatará las órdenes judiciales o será renuente a su cumplimiento. O si le consta, al que en algún medio de comunicación ha habido declaraciones del señor César Puig.
Si no está incorporado, no.
No le consta.
Us heu situat, no, ja? Doncs avui hem de veure quina conclusió final en treu la Fiscalia, Dani.
I tot apunta que la Fiscalia modificarà la seva acusació inicial perquè el Suprem, recordeu, no va aprovar la rebel·lió en el judici als líders polítics independentistes. Una altra opció, però, seria una condemna final per desobediència amb inhabilitació inclosa.
Fins ara, però, l'estratègia del fiscal no ha permès percebre cap canvi, com descrivia l'advocada Judit Gené, de l'equip que va defensar Meritxell Borrés i Joaquim Forn al Suprem.
A veure, el que està fent el fiscal és el que nosaltres, els advocats, anomenem arguments bucle. I és una mica el que ens passava al Suprem. Eh? És a dir, si els Mossos d'Esquadra s'ho miraven des de la barrera, era perquè eren passius. Si els Mossos d'Esquadra intervenien, era perquè la gent era violenta. Aleshores, miràvem els Jordis i la mobilització ciutadana en les escoles obertes. Són arguments bucle. Són arguments que responguin al que responguin, són utilitzats en contra teva.
El que queda de judici, que és el que ens ocupa avui, es faran quatre sessions. La d'avui, la del 15 de juny, amb l'informe final de la Fiscalia, i el 16 i 17 de juny, les últimes sessions, amb els informes finals de les defenses i l'opció del torn d'última paraula, fins que sentim allò de... vist per sentència. Però la represa del judici coincideix en plena tempesta política de l'oposició contra el govern espanyol per l'afer Diego Pérez de los Cobos.
Aquest tinent coronel de la Guàrdia Civil va ser cessat a finals de maig pel ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Diego Pérez de los Cobos ha estat un dels testimonis clau de l'acusació contra el major Trapero i l'antiga cúpula dels Mossos d'Esquadra.
I ja ho va ser també l'any passat en el judici del Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes. En aquella vista li va tocar declarar pel seu paper destacat durant el referèndum de l'1 d'octubre, perquè llavors era el màxim coordinador policial a Catalunya, designat per l'executiu de Mariano Rajoy.
I així es presentava davant del tribunal presidit per Manuel Marchena, disposat a declarar contra Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull i la resta d'exconselleres i exconsellers acusats de desobediència, sedició i rebel·lió. Escolteu-lo.
Diego Pérez de los Cobos Orihuel, coronel de la Guardia Civil, 55 años, casado.
¿Jura usted o promete decir la verdad?
Juro decir la verdad.
El militar jurava dir la veritat i a preguntes de les acusacions tot seguit, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'extrema dreta de Vox donava la seva particular visió d'aquells fets de l'1 d'octubre del 2017.
Por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no hubo ninguna carga policial ese día. La actuación de nuestras unidades pretendió siempre ser lo más escrupulosa posible y así fue, absolutamente profesional y proporcional.
Durant els dos dies que va declarar el Suprem, l'any passat, van quedar dues coses molt clares. La seva absoluta desconfiança en els Mossos d'Esquadra la tardor del 2017 i la seva nul·la simpatia cap al major Trapero.
Una manca de química personal que era i sembla mútua. El passat 27 de gener, en el judici a l'Audiència Nacional, insistia en aquest fet.
Si hubiera ejercido el mando único sobre el dispositivo, mi primera decisión habría sido apartar al mayor Trapero, que estaba permanentemente poniendo palos en la rueda en todos los trabajos de planeamiento orientados a impedir el referéndum.
Pérez de los Cobos insistia en la seva tesi, que Trapero i el cos dels Mossos estaven supeditats a l'estratègia independentista de la Generalitat.
I que aplicaven les consignes polítiques de Joaquim Forn, aleshores conseller d'Interior, i avui empresonat a Lledoners.
Acusació que Olga Tubau, l'advocada de Trapero, desmuntava en el seu interrogatori a Pérez de los Cobos.
No tuvo conocimiento que, por ejemplo, en Antena 3 se habló de un desencuentro entre la Generalitat i Mossos?
No.
Que en Antena 3 también se dijera Joaquim